La denominació d'origen Catalunya us ofereix el programa Tast Vertical.
Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
Sí, sí, però sobretot amb l'Albert Castellví, amb la Sole García Insua, amb l'Àlex Torío i amb la Gisela Cot a les vies de so. Avui tenim la sort de presentar dos vins d'un celler que ens encanta, que ens emociona, que ens fa molt feliços.
Sí, un celler que és Mas d'en Gil, a Bellmunt del Priorat. Ens acompanya la Marta Rovira, que és la directora del celler. És un celler que té 150 anys d'història, però que, diguem, que ha passat per diverses fases, no? El va fundar a finals del segle XIX Francesc Gil, que és el que d'alguna manera doncs, li va posar nom, però uns anys després va passar a ser propietat d'una altra família, la família Barril, que el va rebatejar i va passar a dir-se Masia Barril, i després va ser a finals dels anys 90, el 1998, quan va tornar a canviar de mans, el va comprar Pere Rovira, un destacat viticultor del Penedès, que va decidir tornar-li a canviar el nom, però en lloc de posar-li el seu, li va posar el del fundador. Vam tornar als orígens. Va tornar-se a dir Mas d'en Gil. I ara és la seva filla, la Marta Rovira, la nostra convidada d'avui, qui està al capdavant del projecte. Ella també ha apostat per adoptar els principis de l'agricultura ecològica i biodinàmica en aquest celler. I avui, com deies, ve a parlar-nos de dos vins.
Dues novetats
Que res, així per introduir-los diré dues coses. Una es diu Massanella.
Massanella. Saps què és la Massanella?
Ho sé perquè
m'han passat
una mica de xulet l'altre dia. És una planta que també es coneix com a sempreviva.
Sí, que és aquesta que és groga, que en fem remets que duren per sempre, és preciosa, que fa olor de curri.
Fa olor de curri, veus? Això no em sortia en les meves notes. Però això es diu Massanella perquè, vaja, no està fet amb això, el vi està fet amb garnatxa, però, vaja, porta aquest nom perquè n'hi ha per la zona de les vinyes, eh? Un és aquest, l'altre és el Sas, que és un macabeu que vol ser un homenatge al Pere Rovira, el pare de la Marta, perquè diu que ve de la parcel·la que era la seva preferida.
Mira, el pare de la Marta, que tots l'hem conegut. El vam conèixer tots, el pare de la Marta, i a la nostra manera tots el vam estimar, i parlar del pare de la Marta és parlar d'excel·lència. El recordem sempre amb molt d'amor, el teu pare. L'última vegada que ens vam trobar amb la Marta... l'última va ser la Wine Week, que jo vaig tastar això que tastarem ara, i li vaig dir a l'Albert, ostres, això ho hem de portar al programa. Sí. Però ens vam trobar amb aquell homenatge que vam fer... vam recordar la Montvinic Experience. No? I en la primera Montvinic Experience, que jo havia fet de presentadora, per això ho vam replicar tot, i per això hi era. El teu pare hi va ser a la primera Montvinic Experience, va estar molt content.
Sí, a més coincidia que era el seu aniversari, sí. I vam presentar un dels seus vins preferits, que era el Clos Fontà 2006, en aquell moment, i per tant vol dir que d'això ja fa uns quants anys, d'aquella primera Montvinic Experience.
Va ser aquell Clos Fontà. Jo sóc una fan d'aquest vi, de tots els vostres vins, tu ja ho saps, que aquest celler fa una cosa que jo crec que és molt interessant per tots els que estimem el vi, que és que va traient anyades que tenen desades, que pensen, mira, ara és un moment òptim per tal anyada. Llavors, quan feu això, jo sempre ho tasto, i va haver-hi un moment... Quin va ser aquell que jo que deia, necessito unes caixes, no me'n recordo ara.
Era l'anyada 2006.
L'anyada 2006.
Pel pare va ser, sempre dèiem l'anyada del pom de flors, va ser una anyada molt bonica i ens va agradar a tots molt, a la família, al meu pare, a la meva germana Pilar, que també ha acompanyat el projecte des del principi, i me'n recordo que les dues estàvem eufòriques amb la 2006.
Sí.
I crec que va ser la Comavella 2006 en
aquell
moment.
La Comavella, sí. Oi, sí. Sí, sí. Com estaria ara? No ho sabem.
Continua estant viva.
Sí?
Continua estant viva. Els vins d'aquesta finca tenen una capacitat d'envelliment molt...
Meravellós, mare meva.
Molt lenta. És a dir, que caminen al llarg del temps i és algo que podem comprovar inclús amb els vins de Masia Barril, els anteriors propietaris, on podem provar vins del 91 o del 89 sense barrica i que de les grans anyades han tingut un recorregut de 30 anys. Això és algo molt especial, ve donat per les característiques de la terra de la finca i sembla ser que el Francesc Gil ho va veure molt bé.
Ja sabia el que feia, no?
Doncs escolta, ara perquè parlarem dels dos vins nous, que són una meravella, però un altre dia hem de fer una vertical històrica.
Em sembla bona idea.
Una vertical històrica. Ho gravem, fem un Instagram live i escolta'm, fem aquí una cosa històrica. Perquè, és a dir, se'n podria trobar, per exemple, de Comabella 2006, en aquests moments, n'hi hauria alguna... Tu en deus tenir alguna, però...
Sí, nosaltres l'any 2000, amb el pare, li vam proposar, pare, veiem que aquests vins, tant per la part de vins embotellats que ens havíem trobat a la finca de Masia Barril, quan vam arribar a la finca, vam comprar la finca més... tot el reste d'ampolles que hi havia allà present, que estem parlant d'unes 30.000 ampolles.
Uau.
Per tant, vam poder tastar què havia passat en els últims anys i ens vam adonar, ens vam sorprendre de la capacitat de vida, no?, d'aquests vins. I per tant, a partir de l'any 2000, que ja teníem dos anyades nostres, la primera va ser el 98, vam proposar al pare, la Pilar i jo, la meva germana gran i jo, de poder conservar una part de cada anyada, i especialment de les
clar,
més bones,
clar,
per poder provar al cap de 10 i 15 anys.
Superbé, això.
I, per tant, la primera anyada 98 ens en vam guardar un palet.
I l'anyada 98, quin cupatge era?
L'anyada 98 era Garnatxa, Carinyena, i en aquell moment hi havia Sirà a la finca. Uh-huh. Era la Vall de la Coma, Garnatxa, Carinyena i Sirà. Sí.
Uau. Va, doncs... Posem la música i comencem.
Hola, companys. Pel programa d'avui vull reivindicar un músic americà que es diu Andrew Bird, no molt conegut, està dins del món indie, però és un tio molt especial, cantautor, que toca el violí i xiula espectacularment. El disc que em va entrar d'ell primer és un que és només de versions d'un altre grup espectacular que són The Handsome Family. La paraula family m'ha portat al programa d'avui, no?, parlant de Masia Barril. I ja veureu que és una música amb arrel americana, molt acústica i molt elegant, molt ben feta, que crec que encaixa amb el que em transporta als vins de Masia Barril. In the wild waving grasses, sister stumbled in the briar and was bitten by a snake. Every creature casts a shadow under the sun.
Doncs música elegant, amb arrels i moderna. Així és com són els vins de la nostra amiga Marta Rovira, que té un passat del món de l'aviació, té un passat científic, i ara en aquests moments està posant amb un rotulador d'aquests permanents el nom del vi a l'ampolla. Tastarem en exclusiva, el tastarem en primícia, tenim molta sort. L'etiqueta encara no l'ha posat. Ja el tenim. Com se diu aquest vi?
Es diu com el nom de la parcel·la, el Sas.
Què tenim en aquesta ampolla?
Aquí tenim un vi que neix d'una parcel·la de Macabeu, relativament jove, però que us heu d'imaginar que és una parcel·la on al cap li ve dels avis de Macabeu i el cos és el cos d'una vinya jove de 15 anys.
Perquè l'heu empaltat.
Sí, durant 5 anys i amb els pagesos sèniors de la finca, gent del priorat amb molta experiència, vam fer el que es diu selecció massal. Vam triar 7 per 7 durant 5 anys aquells que tenien una producció regular, equilibrada, i que per tant ens asseguraven que any rere any tenien un equilibri. D'aquests ceps els vam marcar amb una cinta i després de 5 anys de fer selecció vam tallar les vergues i les vam portar a injertar. I per tant es va plantar aquesta vinya amb les vergues de vinya vella, per això parlem de l'ADN dels avis, el cap dels avis injertat en el cos d'una persona jove.
Doncs salut i vi. I tastem i et demano que m'expliquis això que tenim a la copa. Jo ja ho vaig tastar a la Wine Week, però ho torno a tastar ara. A mi em va encantar, em va tornar boja. Però et demano a tu la nota de tast.
El Macabeu és una varietat molt humil, que en terrenys poc productius ens expressa el lloc on està plantada. I aquí tenim pedra foguera, pedra de sílex.
Sí, senyora.
Que és on està plantat aquest Macabeu. Al priorat solem parlar de Llicorella, però en els fons de les valls de Mas d'en Gil, en el concret la vall del Sas, hi trobem una parcel·la de calcari que en la part més pobra ens recorda aquesta pedra foguera, pedra de sílex. I això és molt interessant perquè a vegades el Macabeu, que el podem trobar en diferents zones, se sol dir que el Mediterrani serà més opulent o que serà més voluminós, i a vegades es pensa sempre que la Rioja, que potser és una zona on també se n'han produït bastants, no?, que són més minerals. Doncs bé, aquí tenim un exemple d'un Macabeu noble, elegant, que ens està expressant terroir abans que varietat.
Mira, tu ho acabes de dir, jo l'acabo de tastar, és una meravella, és extraordinari aquest vi, de veritat, eh? És increïble, Albert, que estàs aquí fent fotografies, jo et demanaré que el tastis. Tu parlaves d'una varietat rústica o humil o adolescent, el Macabeu, tothom diu el Macabeu, no hi ha qui el domini, el Macabeu, aquesta és la gràcia, i és una varietat elegantíssima. És una bogeria, aquest vi. M'encanta. Ara et demanarem com el feu, eh? Però m'encanta. Em sembla increïble aquest vi, una obra d'art. De veritat, eh? Sí. Ja m'ho va semblar aquell dia, tastant d'aquella manera, drets i un darrere l'altre. I avui estem asseguts i, a més, tenim música per tastar. I què me'n dius? És... què dius, Albert?
No ho sé, és que he explicat tantes coses que ara jo dic que m'agrada molt.
T'agrada molt. Doncs és l'únic...
Em sembla molt,
doncs, Albert,
molt poca cosa.
És l'únic, però... l'únic que se't demana. L'únic que se't demana. Oi que quan parles de la bellesa d'algú no comences a dir si té el nas llarg o curt? Només dius que és molt guapa?
Sí.
Doncs ja està. Aquesta, doncs, parlar de bellesa és parlar d'emoció. I had nothing to say on Christmas Day. És que et dura molt a la boca. Si et poses a comptar, si el tastes i et poses a comptar en segons quan el tens a la boca, és llarguíssim aquest vi. Un color preciós, a més. Sí, deu ser una finca preciosa.
Sí, ahir vaig estar plena d'herba, perquè és un dels llocs més freds de tota la finca de Mas d'en Gil. I diguem que el tipus de terreny és calcari. El terreny calcari ens dona vins més verticals. Aquest vi és un vi que quan ens entra al paladar entra i com si fos una bailarina camina de forma sutil pel centre de la llengua i no s'eixampla. A nosaltres ens agraden aquest tipus de vins. Els vins que caminen de forma molt sutil, però que no et deixen gens indiferents.
Dius que camina pel centre de la llengua, és molt veritat, i això seria en comparativa amb vins que són més envolvents, no?, però potser més curts.
O sigui, els vins tenen moltes dimensions i en funció del terroir, el nostre ofici I és el que ens dediquem nosaltres, a intentar llegir d'aquells raïms quin recorregut ens poden donar en boca. Aquesta vinya té quatre bancals i el bancal superior és l'únic que té aquest recorregut en boca. Els dos bancals inferiors, quan tastem els raïms, tenen una altra manera de caminar pel paladar.
Per quina raó? No pot ser per l'alçada?
És el tipus de terreny, és l'orientació, i estan al costat de l'altre. Llavors, amb un, doncs fem un vi, i amb aquest, que és la part més bona, doncs des de fa uns anys vam començar a elaborar-lo a part per veure fins on arribava, no? Llavors, és molt interessant veure que dins d'una vinya al final tens dos vins, i estem parlant de vinyes petites, no?
Sí. Quantes ampolles feu d'aquest vi?
Hem sortit amb unes 800 ampolles.
Poquíssim.
Sí, perquè és la part que hem anat fent de forma experimental i ens agradaria, doncs, que si hi ha una part que veiem que podem anar treballant a nivell de viticultura i que tot es va afinant, doncs igual serà una barrica més. Estaríem parlant de 1.200 ampolles. Sí?
I ara et demanem com el feu.
Sí. Nosaltres aquest vi, com tots els vins de Mas d'en Gil, els collim a mà amb un equip...
En compte la lluna.
Tenint en compte la lluna...
Sou lluners, vosaltres.
Una miqueta, una mica llunàtics.
Sí, sí. Sou llunàtics, de fet, Mas d'en Gil, molt sovint per Nadal, o no sé quan és que ens envieu el calendari del dia flor, dia fulla, és a dir, vosaltres aneu amb la lluna i amb els cicles de la natura.
Sí, el que està clar és que la lluna, doncs, passa per davant de les diferents constel·lacions durant tot un mes. I els millors dies per treballar les vinyes, en general, o per collir el vi, serien els dies fruita. Quan treballem la terra, el dia terra, no? Per exemple, avui és dia terra i farem un tractament específic amb vinyes que estan tenint un creixent més lent perquè és el moment que toca fer aquest creixement. Però per collir les vinyes més bones, l'ideal és si les pots collir el dia fruita. Està clar que és una direcció perquè cada dia no el pots organitzar tan bé, tot i que sóc enginyer i m'encanta l'organització i la planificació, però almenys és la direcció i has de tenir clar quines vinyes, doncs val la pena fer-les en aquest dia si tot s'alinea.
Però els enginyers sou llunàtics, tots sou així, sou llunàtics i sou poètics.
Sí, diuen que la creativitat i l'enginyeria dins de el que és l'esquema mental estan molt a prop,
molt a prop
i, per tant, s'han trobat casos d'enginyers que eren artistes com l'Alexander Calder o d'altres i, per tant, crec que, en el fons, el cervell, en el meu cas, només és un 30% enginyera. Ja està bé.
Doncs tot això venia perquè ens estaves dient que collíeu estava demanant l'elaboració, però hem anat a la lluna. Sí. Perquè llavors teniu... no llaureu, teniu coberta vegetal. No?
Sí, a veure, el tema de les llunes, faig només un petit incís. Per mi és molt important els dematins de barema motivar l'equip. Sempre els explico que hi ha una dimensió energètica que és el ser humà. És a dir, si tu a casa fas una truita quan estàs relaxat i de bon humor, segur que et surt més bona que no pas si arribes aquell dia cansat i estressat de la feina i llavors no et surt tan bona i dius, ostres, no m'ha quedat bé. Doncs al dematí sempre intentem amb l'equip motivar-los per dir, a veure, avui és un bon dia, avui anem a collir el macabeu més preciós de la finca. Tot dependrà de la vostra energia quan toqueu els raïms, quan els agafeu. Si hi ha bona energia en tots els passos, segur que d'allò sortirà un bon vi. Us demano que hi poseu bona energia. Llavors, començant per l'efecte energètic de les persones sobre el fruit, el collim, es tria, és a dir, nosaltres, com que el collim tot i els raïms estan a prop de la finca, ens podem permetre de fer la tria quan el tenim a la mà, perquè només tardem entre 5 i 7 minuts a portar de la vinya fins al celler. Per tant, la tria al camp és molt interessant. És molt més fàcil triar quan tens el raïm a la mà que no pas quan els veus tots a sobre d'una taula de selecció.
Clar.
Però també entenc que, clar, no tothom pot tenir aquesta situació i, per tant, és molt important la taula de selecció. Llavors, aquests raïms entren, es fa un prensat molt, molt suau i intentem que entri el suc amb els seus baixos, amb els fangs, a dintre de les barriques de 500. Aquest vi fermenta en barriques usades de 500, de roure francès.
Usades d'un any?
usades d'un any, sí.
D'acord.
I un any i dos anys.
D'acord.
Llavors, un cop estan fent la fermentació en barrica, el que és important és que fermenten amb els seus llevats naturals. A Mas d'en Gil, des del 2008, vam introduir l'agricultura biodinàmica i, per tant, tots els riscos que haguem d'assumir són els nostres raïms, els cuidem amb el nostre equip i, per tant, sabem del cert tot el que li ha passat a la vinya i, per tant, podem fer aquestes fermentacions espontànies perquè sabem que tot el que hi ha és natural, que s'han fet els tractaments que toquen i ens arrisquem amb les fermentacions que siguin espontànies. Val? És a dir, els anys de sequera sí que és cert que les vinyes velles han patit en les fermentacions, però en les anyades normals el fet de tenir biodiversitat, cobertes vegetals que deies, fa que com més flors, més pol·len. Com més pol·len, més llevats i més capacitat de fermentació.
I tu, d'alguna manera, en les flors t'hi fixes molt. La gent que es fixa en les flors em sembla intel·ligent, i sempre ho dic. Les meves dues escriptores preferides, la Dorothy Parker i la Mercè Rodoreda, en les seves novel·les les flors són un element més, un personatge més. I jo diria que és un signe d'intel·ligència i de civilització fixar-se en les flors. I les vinyes que tenen flors, els vins són més bons, per mi.
O sigui, com més flors, més biodiversitat, més llevats, com us deia, més part aromàtica. En el cas de la finca del Sas, el que trobem més present allà, i podem trobar des de fonolls, que els fonolls ens aporten frescor en aroma, però en canvi, per exemple, al costat, no molt lluny, hi ha una vinya, que és la Coma Calcària, i allà hi ha molta farigola. Moltíssima. Llavors, aromàticament, cada zona té les condicions climàtiques perquè unes flors es desenvolupin de forma natural. No és que els haguem plantat nosaltres,
no.
Que estan allà. I, per tant, si fomentes l'equilibri de la natura, neix qui s'hi està més bé, no? I, per tant, el que és la Vall del Sas és la vall més fresca de la finca, aquest indret al costat del Barranc dels Molins. Hi ha un pas d'aire continu i és una zona on energèticament s'està molt bé. Sí.
La idea aquesta que anem donant-li voltes del fet que les plantes aromàtiques que hi puguin ser a la finca poden donar algun aroma al vi... Quina és la teva opinió respecte a això?
És totalment cert. O sigui, quan parlem de terroir, no vol dir la terra, sinó és tot l'escenari, no? És a dir, tu quan arribes a una finca l'has de poder olorar. I quan olores l'olor que fa aquell aire, sobretot el dematí, perquè el dematí la terra expira, està traient el que és la humitat. I a la tarda la terra inspira, està inhalant. Per poder olorar és molt interessant la part aquesta d'una certa humitat perquè no, l'ambient està més humit i al final l'aigua és un catalitzador per transportar doncs, també aquests aromes i és molt bonic poder olorar. Si tu et passeges al dematí per la vinya podràs sentir quina olor fa. I a vegades ens passa que arriben visites i ens diuen «Ai, quina olor que fa!». Se sobten de que faci aroma, però això hauria de ser lo normal. És com quan arribes al bosc i dius, quina olor que fa? Doncs la terra, la natura, les vinyes, haurien de fer olor. Quan no hi ha herba, quan no hi ha flors, arribes i no fa olor, no? Llavors, clar, això fa que els vins que surten d'aquestes vinyes tenen menys dimensions, menys complexitat. I nosaltres el que volem, com volia el meu pare, és estar a la primera divisió dels grans vins del món. Dels vins fins, subtils, elegants, que no t'ensenyen tot d'una bafarada.
Correcte, que no són pornogràfics, que són sensuals, que
sí.
Sempre diuen això els...
Sí.
És veritat, no? I el teu pare va ser un visionari. Quan aquest tipus de vins aquí semblava que no els podien fer o que no els volien fer, ell ja hi anava.
Sí, i en especial també la mare, en el tema dels blancs, perquè el priorat en aquell moment era negre.
I tant.
Era negre.
I tant, i tant.
No, l'any 96, 97, 98, era un moment que tothom apostava pels negres. Però nosaltres teníem unes vinyes velles de blanc. A casa som del Penedès, de la família ve del Penedès, i per tant aquest respecte als blancs és molt gran. La Macabeu és una de les varietats principals al Macabeu, i els pares van parlar amb els actors d'aquell moment, que eren uns 12, i es va decidir que sí, que tenia sentit presentar un priorat blanc a l'any 98. I era el macabeu de vinyes velles i una garnatxa blanca que, copejats, doncs era el Coma Blanca.
El Coma Blanca, que tots estimem. I tant, i tant, i tant. Estàs ensumant ara mateix. Anaves a fer un segon glob i et demanaré què més ara, què més hi ha. Què més tenim aquí, ara?
En la part aromàtica hem parlat de mineralitat. Al principi és el primer que surt, però després ens comencen a sortir aquestes herbes mediterrànies. No sembla un vi que vingui d'una zona càlida.
No.
I això és molt bonic de poder compartir amb els qui se'l veuran, i que l'únic que busquem és que els hi agradi, que el disfrutin. No fa falta que entenguin. Nosaltres estem darrere el teatre i ells és important que disfrutin d'aquest espectacle.
Clar, no han de... És quan vas al teatre, només són els actors els que comencen a comptar quants focus hi ha. Ai, mira quants focus, ai, pobres, com se les han hagut de gastar. No, no, no.
Volem que la gent se senti, que es relaxi a la butaca i que disfrutin, que tanquin els ulls i que es transportin amb aquest paisatge. Que no pensin quants mesos de la barrica i que se centrin més amb el plaer.
Però igualment ens agrada saber com ho feu, perquè...
Ho entenem.
Ens agrada molt saber com ho feu perquè us surt tan bé.
Llavors, en boca, el que busquem és aquesta verticalitat que d'origen ens la dona el terreny, però després les barriques que utilitzem són de torrat lleuger. Vam descobrir el pare, en aquest cas, per exemple, li agradaven més les barriques de torrat mitjà perquè li agradaven els vins una mica més,
clar,
més amples.
Sí, sí.
Doncs ho respectem, era el seu gust, però en aquest canvi generacional, amb molt de respecte, vam dir volem fer el vi de la nostra generació,
clar,
amb això que hem provat anant pel món, i creiem que vins més verticals seran més elegants. Llavors, provant aquestes barriques de torrat lleuger, que vol dir que es torren d'una forma diferent i amb menys intensitat, ens permet que la garnatxa, el macabeu, en general, varietats al priorat amb menys acidesa, ens dona més verticalitat. En canvi, en zones com a França, on l'acidesa és superior, els torrats mitjans els aguanten millor els vins. O en zones com Galícia. En canvi, nosaltres, el tenir acideses més baixes, i en especial amb la garnatxa, és molt important que la barrica ha de ser molt delicada.
És que no es pot dir res. És a dir, no hi ha res a dir. Et preguntaré, abans de tastar el segon vi que ens portes avui, que avui tenim dos regals, aquest n'és un, i ara tastarem l'altre. Et preguntaré, perquè als oients els agrada saber-ho, quin maridatge faries tu? I també preu.
Sí. Aquest vi, aquesta mineralitat, ens pot permetre tant de prendre'l tant en peix com en carns, sí, blanques. O sigui, és un blanc que... amb notes verdes, amargues, per exemple, amb un peix amb espàrrecs, amb una carn blanca, ens pot acompanyar. És un vi que, sobretot, també en boca, que no l'hem comentat, potser ens té un punt de salinitat molt interessant, i això fa que ens pot aportar aquest equilibri en boca amb els plats que tinguem al davant. Per tant, des de també alguns plats amb marisc, que és interessant la part salina, però a mi sobretot m'agrada quan buscar l'equilibri en si mateix en el plat. Per exemple, un lluç a la basca, que vam fer, per cert, el diumenge a casa. No?
Amb qui va cuinar?
En aquest cas jo, m'agrada. No? Un lluç amb unes cloïsses i uns pèsols, en aquest cas no vam posar espàrrecs, no? La part aquesta verda és molt interessant, aquest punt de la marc i dolçor del pèsol, no? Amb un vi com aquest, et dona verticalitat.
A més, ara és temporada d'espàrrecs, o sigui que podem, sí, podem fer de tot.
Sí.
I digue'ns el preu, també.
Sí, el pare sempre deia que ens hem de recordar del gust i no de la butxaca.
No, però, és a dir, no hem de tenir por de dir els preus dels vins, perquè estem parlant d'obres d'art, un vi per cada moment, hi ha un vi per cada dia, hi ha un vi per les festes, hi ha un vi per prendre sol, que seria aquest, eh? Jo m'imagino una tarda... amb una copa d'aquest vi, amb algú que et cau bé, mirant el sol, mirant l'horitzó, ostres, quina mare... O xerrant.
Sí, aquest vi el traurem a 37 euros PVP aquí a la península Ibèrica, però la realitat serà que quan arribi als restaurants a Europa, que és el mercat principal destinació, és el món del vi clàssic i poder el continent on ens sentim més còmodes, naturalment, segurament arribi als 80-90 euros. Creiem que ha de ser un vi per sota dels 100 euros. Sempre el recomanem, si us plau, per sota de, perquè si no, a vegades els gastrònoms s'enfilen.
Sí, sí, sí. Sí.
I ens agradaria que s'enfilessin menys.
Sí. Doncs va, si et sembla, fem un tast del segon VIP. Explica'ns què tenim i anem obrint.
Sí. El Massanella, com el Sas, és un vi nascut de selecció massal i, en aquest cas, de les millors garnatxes de la finca. De garnatxa negra, estem parlant. Per tant, s'inicia aquí la nova generació, són els 4 nets de Mas d'en Gil, 2 en blanc, 2 en negre, i el Massanella ha sigut el primer dels nets a treure el nas. És una vinya de garnatxa negra plantada al costat de la millor vinya de garnatxa negra, no?, de la finca. Per tant, l'objectiu era reproduir els millors ceps, però també reproduir els millors terroirs. I si l'evolució era bona, podem... No? Quan la vinya vella potser ens digui adéu i es vulgui jubilar i vulgui marxar, nosaltres, doncs, en aquell espai podem ocupar amb la vinya jove, replantar al costat, amb la qual podem allargar la vida d'aquests ceps. El Massanella és l'expressió d'una garnatxa molt subtil i molt aèria, però al mateix temps complexa. Gràcies a la biodinàmica aconseguim vinyes ben arrelades, i quan parlem de que el cap és d'un avi però el cos és d'una persona jove, no n'hi ha prou. Necessitem una persona jove amb les arrels molt llargues. I per tant, l'agricultura regenerativa, biodinàmica en aquests casos, ens ajuda a tenir un terreny no compacte on totes les arrels poden anar cap avall, i per tant fer vins de terroir significa tenir arrels profundes, significa tenir terrenys esponjosos on les arrels hi puguin anar traient el nas.
Doncs en aquests moments la Marta agafa l'ampolla del Massanella. Oh, i amb aquesta etiqueta que tots tenim al cap, de Mas d'en Gil, molt elegant, molt senzilla, molt clara. A mi m'agraden aquestes etiquetes que et donen una idea de qualitat.
Sí, el món del vi clàssic es pot assimilar una mica les etiquetes a un llibre. La idea és que quan tu visualitzis l'etiqueta sense conèixer-la, la paraula més important és el territori, és d'on ve. I en aquest cas és el Priorat. Hi ha altres zones, a Itàlia, com podria ser el Barolo, o a França, com és Borgonya i les seves subapel·lacions, on la paraula normalment de l'etiqueta principal és la zona, la terra. El segon element principal seria el nom de la finca, i el tercer és la parcel·la. Per tant, és com llegir un llibre. Amb la part frontal de l'etiqueta hem de ser capaços de poder llegir d'on ve. Això ha de ser el primer. I així ho entenen en el món clàssic. I potser l'últim i el més petit és qui el fa. Per què? Perquè la terra és com si fos un intangible, sempre hi serà. Nosaltres som temporals, nosaltres naixem, ens morim, però la terra, des de fa, no?, en el cas del Priorat, fa milions d'anys que està allà posada, i nosaltres només som els actors en un instant de la història. Per tant, el més important és posar en valor aquesta terra tan especial.
I en aquests moments la Marta està obrint aquesta ampolla de Mas d'en Gil, i aquest és el soroll alegre dels que els oients del Tast Vertical coneixen molt bé. Fem aquests sorollets, tothom ens diu m'ha vingut una set després. Aquest vi Massanella, que ens ho deia l'Albert, és aquesta planta que se'n diu sempre viva. T'ha destacat?
Sí, ha sortit.
Ha sortit, escolta'm una cosa, doncs ara vindrà l'Albert amb un drap, però...
Però bueno, és una bona cosa, una taca de Massanella.
Una taca de Massanella és una molt bona cosa.
És com un bateig que ens portarà bona sort.
Efectivament, sí. Hi ha aquest color, un color que ens podria fer pensar en un vi de la Borgonya. Et veus el dit, eh?
Sí, té un color que seria vermellós i que recorda una mica el iode o el mercuri. Té tons blavosos, és a dir, d'una banda és un color vermell lleuger, però amb notes blavoses. Aquesta terra és llicorella pigallada, que seria la llicorella típica del sud del Priorat, que vol dir que les pedres tenen com pigues. I després hi ha una mica d'argila roja, i aquest tipus de terreny ens dona aquests vins vermellosos blavosos. També, si ens fixem en el vi en si, brilla d'una forma diferent. És com si tingués una brillantor, però és natural. Sempre ens ha passat des de les primeres anyades i és bonic de fixar-s'hi.
Tu ara has dit vi vermellós blavós, tons vermellosos blavosos. En molts passatges de l'Odissea, en moltíssims, i en més passatges del món clàssic, s'hi repeteix una idea, una imatge, que ha portat de cap a tothom, que és el mar de color de vi. El mar de color de vi. I dius, i per què el mar seria de color de vi? No hi ha cap exemple de guerra, batalla i, per tant, sang. No n'hi ha. I repeteixen moltes vegades el mar de color de vi. Potser aquest matís blavós que tu dius... bé, no sabem com el feien el vi llavors, però potser aquest matís blavós és una mica el que es pot entendre d'aquesta idea que repeteixen els clàssics, eh?
O sigui, és cert que estan aquí dintre l'estudi, potser costa una mica més de veure quan estem a casa.
Ho estem fent amb un paper blanc a sota.
I la llum, no?
I la llum és veritat que no ens ajuda, però el paper, per tastar, per mirar el color, s'ha de tenir un blanc a sota, no?
Sí, i a mi m'agrada també a vegades sortir a fora, a la llum al carrer, no? Però... els cables no arriben, no, em sembla?
No, haurem de venir a fer un programa especial, sí. Mas d'en Gil.
Llavors, a nivell aromàtic, l'Empar, no?, parlava d'aquesta olor de curri. És molt interessant que la Sempreviva és una de les úniques plantes que a l'estiu, a ple estiu, ella continua, no?, ensenyant-se aquestes petites boletes grogues que tenen la capacitat de captar l'energia del sol al mig de l'estiu i no defallir. Són com una imatge de la resiliència, no?, al Priorat. I aquesta herba, que es diu helicrissum en llatí, és una herba que al final és una planta aromàtica que diuen que és molt important per curar ferides. És a dir, que l'oli essencial de Sempreviva és un oli que pot curar les ferides del cor. Així ho expressen, no? Però també si tens ferides reals després d'una operació barrejat amb una mica d'oli d'àrnica, si t'ho apliques, ajuda a la cicatització física, val? Per tant, aquest olor de maçanella, que és el que trobava molt present en aquest vi, ens va inspirar a posar-li la part floral com a nom del vi, que és la part més difícil d'arribar amb un vi negre. Els vins negres poden tenir mineralitat, poden tenir fruita, però que s'expressin en la part floral, com ho poden fer els blancs, és un nivell difícil d'arribar. I aquest vi, des de les primeres anyades, ens l'ensenyava i sempre dèiem, feu-lo maçanella, feu-lo sempre viva. I, per tant, n'estem tan feliços de que així sigui que vam decidir batejar-lo amb aquest nom.
Això que dius tu ara de les flors, és veritat que en un negre, igual que de vegades et passa quan hi ha cítrics, que algunes vegades en algun vostre li trobes, no? Ostres, et provoca una emoció, perquè el nostre nas és un dels sentits més poderosos que tenim, no? És el que et pot portar més lluny. Tu l'has tastat, jo també l'he tastat, se m'ha posat pell de gallina, t'ho asseguro. Em sembla increïble aquest vi, increïble.
Sí, el nas és la part que ens sedueix. Si un vi en el nas ja no t'atrau, ja no el vols tastar. El cert és que a les dones ens agrada olorar més, potser, i a vegades hi ha gent que olora més ràpid, però el nas és la primera dimensió del vi. I una mica com la ràdio, primer s'ha d'olorar amb el volum baix i fer que el nas vagi pujant el volum, intentar olorar amb volum baix, amb volum mig i amb volum alt. Jo sempre ho comparo amb el botó del volum, com tenim aquí al davant, i Les parts aquestes més minerals i més especiades a vegades van pujant amunt i has de dir fins on t'arriba, el nivell 1, 2, 3. Els vins més complexes són els que arriben al tercer pis del nas i els vins més senzills són els que es queden amb el volum baix.
Wow.
Però sense ser amples, sinó profuns.
Tu ara dius, les dones ens entretenim més olorant, fent el Wine Set 3, que hi havia un americà i ell sempre deia, és que a mi em costa molt trobar els aromes florals. I després jo li vaig preguntar, què ensumes flors? Diu, no. Diu, les flors no formen part de mi. Però, en canvi, el cuiro... Hi ha altres coses que les trobava de seguida ell.
Sí, és un entrenament. Nosaltres tenim una companya, una persona molt important en l'equip, que quan va començar sempre em deia, no tinc nas. Es diu Montse. És una persona que ens ajuda amb tot el que és l'exportació i la logística. I una de les coses que li vam demanar és que ho comencés a olorar tot, fins i tot el seu cabell, la seva pell. I avui us haig de dir que la Montse és una gran catadora, que el seu nas s'ha desenvolupat moltíssim, tant per lo bo com per lo dolent, perquè a vegades no tenir nas també és bo per algunes situacions, no?
Clar, però... perquè les persones són com el vi. Si dolor no t'agraden, ja no les tastaries.
Sí, les persones que ens agraden, no? Especialment a la primavera i els nois quan ets jove, no? Dius, quina bona olor.
Quina bona olor. Quina bona olor que fa.
El noi, o a vegades les persones amb les que connectem, no? El
és
nas
per olor,
és per olor.
Sí.
I aquella olor encisadora et dona calma, et dona amor, et dona benestar. I amb els vins és una mica el mateix. Cadascú hem de ser fidels als nostres nassos. Els podem educar, però el nas és el primer antena sensorial cap al nostre camí, el camí que ens ha d'obrir, no? El nostre camí de la vida. I, per tant, els vins que ens atrauen, potser a mi m'agrada aquest estil, però potser a una altra persona li agradarà una altra, no passa res. Sigueu fidels als vostres nassos.
I, a més, qui ens estigui escoltant que tingui fills ja ho sabrà, que els nens tenen un nas prodigiós, estan perfectes. I està bé fer-los olorar coses cada dia. Anem a olorar, avui tres coses. Jo sempre ho feia amb la meva filla.
Sí, els nostres pares, des que eren petites, a la taula ens feien olorar els vins. I crec que això és una base molt interessant de fer practicar l'olorar, des que teníem ús de consciència. I seria interessant que el món del vi es veiés com una tradició més que mil·lenària i que, per tant, no és cap cosa dolenta, sinó que sempre ha sigut el millor company de viatge a les taules. És la beguda, no?, de les begudes que millor acompanya un àpat, juntament amb el que pot ser un cava, no?
El vi és aliment, naturalment és cultura, sempre ho diem, i és injustíssim que des de l'OMS i des dels poders fàctics s'equipari el vi amb alcohols d'alta graduació. És una injustícia que no té cap sentit.
Sí, crec que és més perillós el sucre,
sí,
que l'alcohol del vi. De fet, vaig estar fent una mica de recerca per veure d'on venia, per exemple, la paraula macabeu, i sembla que ve de l'any 2 abans de Crist, perquè hi havia un tal Judà Macabeu, no?, que era una persona, doncs, que representava, doncs, aquesta ètnia, i que macabeu és el símbol de la resiliència, de la identitat, no?, i de la serenor. I de no perseguir les modes, no? En aquest sentit, penso que, per exemple, el macabeu és una varietat molt poc present al Priorat, només n'hi ha un 2%, però seria la segona varietat més present a Espanya. I perquè una varietat tingui 2.000 anys vol dir que fa molts anys que hi ha vi i molts anys que es veu vi. Per tant, crec que potser ens equivoquem en aquest moment de la història de parlar de que el vi és algo dolent quan fa 2.000 anys i hem arribat fins aquí.
I a més, que parlem de moderació, és a dir, tu ara parlaves del sucre. Un quilo de sucre al dia també fa mal i fins i tot un quilo de no sé, molts litres d'aigua, probablement. És a dir, és la moderació, però això la gent del vi ho té claríssim.
Sí, a mi em farà si als hospitals, quan t'estàs allà esperant, que tens algun familiar o amic, que, no, és un lloc que tots de tant en tant hem de passar... Les màquines només tenen barrites d'aquestes, sí, de sucre, i dic, ostres, podríem posar ametlles i avellanes del Camp de Tarragona, que segurament són molt més saludables.
Sí, senyora. Sí, senyora.
I per tant, dic, la gent es troba malament i a més ens posen sucre, no?, que encara, no?, i begudes d'aquestes, doncs, ensucrades. Amb la qual cosa crec que hem de fer una reflexió que el sucre s'ha de mesurar molt, i en canvi el vi amb moderació, el vi és vida i el vi és cultura.
El vi que tenim a la copa és també un vi per compartir, per quedar amb algú i dir, va, vols que parlem de coses? Vols que estiguem contemplant el paisatge? Tots aquests vins em fan imaginar tardes contemplant el paisatge i anar xerrant i anar fent, i aquest vi és això, és un vi de regal, de luxe, de compartir.
Sí, són vins que el més difícil d'aconseguir en un vi, sobretot en zona mediterrània, és aquesta fluidesa. És a dir, un vi, en funció del terroir d'on neix, camina d'una forma diferent. Per exemple, un vi que vingui d'una vinya amb còdols de riu, la sensació tàctil en boca, la part més bonica de poder apreciar, és com si el vi rodolés. En canvi, en aquest vi, és un vi que, una mica com abans, el comparo amb una bailarina. És com si passés de puntetes, però és llarg. Va caminant de punteta a punteta a punteta, sí. I és llarg. Llavors, aquesta forma de passar pel paladar és el que el fa seductor, i el finalment fa que te'n vulguis prendre una miqueta més.
Sí.
Són
sí,
vins
sí,
profuns, que no t'atipen, són vins que no és només d'una copa.
En vols més.
I en ja vols està, una miqueta
i,
més.
I ja està, no t'han d'explicar res. T'encanta, i això. Tornem un altre cop a la grandíssima elegància, la grandíssima elegància d'aquests vins, que són, és a dir, dels vins del món, aquesta idea prioratina és un dels vins del món, no? És a dir...
Sí, el priorat, el que té de base és identitat. La identitat és una de les quatre, diguem, potes d'un gran vi. Si un vi no té identitat, ja no existeix per si mateix, ja no trobarà un forat al món, perquè hi ha tants vins que és impossible. Aquesta identitat que als anys 80 i 90 ens va portar al món i a començar a anar a Alemanya i a Suècia i a Estats Units, ens va fer donar que al costat dels grans vins del món la identitat hi era, però potser ens faltava un punt d'elegància i de fluïdesa. És a dir, que la identitat hi era, hi havia un equilibri entre el principi i el final de la boca, però després el fet de ser elegant vol dir que potser no ha de pesar tant, ha de ser una mica més eteri, és la nostra forma subjectiva d'entendre l'elegància,
sí, sí, sí.
Però sobretot que ha de ser molt llarg i que al final de boca et queda fresc i que no se t'eixample. Això és el més difícil, és el que s'aconsegueix, sobretot en vinyes que potser tinguin un nivell productiu una mica més alt. A vegades les vinyes velles arriben un moment, no totes, perquè tots els avis i totes les àvies no estan igual en forma. Per tant, és important àvies en forma o vinyes que tinguin una capacitat productiva una mica més alta, perquè si no és tan concentrat el raïm, estarà més en forma, tindrà més vitalitat. I, per tant, és molt important que les produccions no siguin tan baixes, perquè això fa que el vi sigui més fluid.
Tu deies que la identitat és una de les quatre potes del vi. Quines són les altres tres?
La primera és identitat, la segona, equilibri, entre l'inici i el final. Hi ha vins que entren al paladar i de cop al mig és com que s'eixamplen i pom, i cauen. Sí. O vins que s'eixamplen al final de boca. La tercera seria l'elegància. L'elegància, clar, és molt difícil de descriure, no? Però ens l'hem d'imaginar.
És difícil de descriure, però si t'imagines un vi no elegant, és a dir, pots entendre la no elegància d'un vi, no? L'elegància no es nota.
Potser l'elegància també va associada a la varietat. És a dir, la garnatxa és una de les grans varietats fines del... Si se sap...
I tant.
Si se sap cultivar i se sap treballar. Diguem, històricament, la carinyena era una varietat més rústica que es feia servir per complementar amb color i amb tenir les garnatxes que no sortien tan bé. És cert que les carinyenes, al cap dels anys, quan van envellint, passen de la rusticitat, a vegades ho comparem i fem una mica la broma amb els homes, no? Que neixen una mica més rústics i que amb el pas dels anys es van afinant. Sí, no?
I si tot va bé.
Al costat d'una bona garnatxa femenina, no?
Que ja venia afinada.
Que ja venia més afinada de principi. Però bueno, no entrarem en més detall. Sí. I per tant, potser naturalment una garnatxa pot arribar a un nivell d'elegància superior que algunes altres varietats, no? Vull dir, és com la Pinot Noir, és una varietat naturalment elegant, però també es pot arribar a fer d'una forma opulenta, no? Com és a vegades amb el Nou Món, amb barriques així més torrades. Per tant, la varietat ja marca.
Les coses que els agraden amb ell.
Sí, sí.
també et demanem maridatge i preu d'aquesta joia. És una joia.
Sí, aquí el mateix. O sigui, el fet de que sigui un negre, però que és un negre lleuger, lleuger de textura, també el podem maridar amb un peix. Per exemple, sí. A mi el llobarro és un peix que m'agrada, no? I depèn de com l'han cuinat. M'agrada aquest punt d'acidesa final que pot equilibrar amb aquestes, a vegades, salses o preparacions que fan amb els peixos al forn. Si no, és un vi que és per provar amb plats delicats. És a dir, no faria una salsa concentrada de carn ni reduccions, ja. Sinó que m'aniria amb coccions més lleugeres. No?
Sí, senyora, sí. Que sí, que ningú mani en el sí. Maridatge.
A mi personalment m'agrada molt el Japó, la cuina japonesa. És un país que fa més de 20 anys que hi exportem i m'agrada molt que cada plat s'autoequilibra. I si el plat és més greixós, ells ja et donen una mica d'algun tipus de rava o algo per equilibrar el final de boca. I per tant, per mi el vi ha de ser la part líquida del plat autoequilibrant en aquest context. I que quan acabis estiguis a punt del següent passe.
Estem acabant. Hem tastat avui aquí molt contents, en exclusiva, aquí al Tast Vertical, el SAS 2024 de Mas d'en Gil. No tenia etiqueta. Aquesta ampolla me la guardo per fer una làmpara. I també hem tastat el Massanella 2022. Una meravella, una joia. Moltes gràcies per ser-hi, Marta Rovira, per les teves paraules.
Moltes gràcies, Ampar. I catalans, estimeu-vos els vins catalans. Heu d'estar molt orgullosos de pensar que aquests vins estan presents en més de 40 països i, per tant, seria bonic que una miqueta es quedés a casa.
La denominació d'origen Catalunya col·labora amb el programa Tast Vertical. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. El vi es consumeix amb moderació.
Cathedral in Cologne looks like a spaceship, like the hand of God falling from the sky. A thousand stone carved saints hang like icicles, but icicles don't take a thousand years to die. And all of us who worked on this cathedral, or even spent a moment passing by, all of us are swept away like breadcrumbs. What comfort does it bring? Soaring towers left behind. Towers left behind. There's a fiberglass castle in Wisconsin where kids race go-karts around a moat. Once we went off there in December when all the water slides and fudge shops to find love under the ice machine. But all we did was drink in empty bars. Stumbling drunk, we crawled back to our hotel room. I fell against you and fell
beating heart. Where the snow is slowly falling on the ice machine, and the moon shone hazy through the pines. Lawn chairs are thrown into an empty pool. A dog chained to a tree, barking at the sky. Towers left behind.